Bon dia. La producció de mel a la Garrotxa serà possiblement major que l'any passat.
Ràdio Lot. L'informatiu del migdia.
Pintava força malament, però ara amb aquestes plogudes, hòstia, realment estem notant doncs, que realment les abelles els hi va anar molt i molt bé. I realment estan entrant bastant, no sé, esperem ja que això continuï així, que aquesta pluja doncs, pugui anar fent algun ruixat així de tant en tant i puguem anar-les aguantant fins a arribar al Pirineu, on les portem com cada any.
Acabem d'escoltar l'apicultor Josep Joventeny en declaracions a aquest mitjà, Ràdio Lot, Jolot Televisió, sobre la producció de mel, que pot ser major que l'any passat gràcies a com escoltàvem les pluges de les darreres setmanes a casa nostra. És el que asseguren alguns apicultors de la comarca, que també denuncien, per altra banda, la presència al mercat de mels vingudes de fora barrejades amb aigua i sucre. També demanen més subvencions a les administracions. Precisament un tema que destaquem avui, 20 de maig, Dia Mundial de les Abelles. De seguida en coneixem més detalls, però és moment de repassar la resta d'actualitat i ho fem com sempre en titulars. Avui és dilluns, 20 de maig de 2024.
El dia en 4 minuts.
La importància de consumir productes de proximitat. Fins al 2 de juny se celebra la Setmana Internacional dels Mercats, una iniciativa que busca fomentar la venda de productes locals i demostrar que els preus s'adapten també a totes les butxaques. La Garrotxa es manifesta per demanar la fi del genocidi a Palestina. Prop de 50 persones s'han concentrat aquest dissabte a Olot per commemorar el 76è aniversari de la NACPA. En política, els candidats garrotxins a les llistes d'Esquerra Republicana al Parlament consideren que el seu partit no ha sabut explicar prou bé les polítiques que s'han dut a terme durant els anys de govern. Creuen que ara toca estar a l'oposició. L'associació Altiler destaca la bona acceptació que continua tenint el Festival Cornamusam. L'entitat ha celebrat aquest cap de setmana el 33è Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot. En matèria educativa, l'Orient Olot es converteix en una eina de cohesió pels joves garrotxins. És una de les conclusions que se n'extreuen des de l'organització. En el marc de l'Orient Olot, que s'ha celebrat aquest divendres, ja ha comptat amb més de 650 alumnes. En esports, el Bos de Tosca acaba la Lliga fora del descens. Els grocs han empatat a Blanes, però hauran d'esperar per certificar la permanència primera catalana. El Bos de Tosca ha acabat en 12a posició amb 35 punts. Tres categories per sota, quarta catalana, el Joventut Sant Pere Màrtir obté el bitllet per jugar al play-off d'ascens. A tercera, els blanquiblaus han remuntat aquest diumenge un 2-0 al camp de la Vall d'en Bas i han certificat el pas a la fase final. La Canya, des de fa setmanes, també es va assegurar a la seva participació en aquest play-off. I acabarem parlant de la sembrada de confits i caramels, una tradició que perdura a la Vall de Bianya. Els veïns reconeixen la importància de mantenir viva aquesta activitat, que no es troba en cap altre lloc de la Garrotxa.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Lot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Lot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. El preu mitjà de l'habitatge a Catalunya cau un 0,9% en el primer trimestre de l'any. Catalunya és la quarta comunitat més cara, amb 2.463 euros per metre quadrat, segons el Col·legi de Registradors. Per altra banda, les exportacions catalanes cauen un 9,3% durant el primer trimestre, fins als 24.249 milions d'euros. Les vendes a l'estranger també baixen un 9% al conjunt de l'Estat i Catalunya representa el 26% del total. Espanya retira l'ambaixadora a la Argentina i reclama una disculpa pels atacs de Milei. El govern argentí descarta que Milei demani disculpes i el ministre Álvarez ha convocat l'ambaixador argentí per exigir-li. Per la seva banda, Francina Armengol recorda a Milei que les relacions internacionals s'han de basar en la diplomàcia i el respecte. La presidenta del Congrés defensa l'actuació d'Álvarez i diu que està fent el que toca. També Robles diu que l'espionatge amb Pegasus a Pedro Sánchez no va comprometre la seguretat de l'Estat, però sí la seva intimitat. La ministra de Defensa nega que hi hagués és cap fuita de secrets d'estat. I a la pàgina internacional destaquem que l'Iran confirma la mort del president Ebrahim Raisi en un accident d'helicòpter. Raisi, que tornava a la inauguració d'una presa a tocar de l'Azerbaijan, ha intensificat durant el seu mandat la repressió contra activistes, dones i crítics amb el règim.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui pot tornar a ploure, especialment a la tarda amb tempestes a l'interior. No tant a la Costa Brava, no tant a l'Alt i al Baix Empordà. Recordem que va plovent pràcticament cada dia. Dels últims 7 o 8 dies gairebé els ha plogut tots, especialment al Pirineu. Dissabte 28 litres a Molló, ahir van caure 23 a Tregurà de Dalt, o, per exemple, 16 a Planoles, 6 a Camprodon, 4 gotes a Olot. Màximes que van arribar ahir, el 26 graus a Mieres, 25 a Girona, 24, per exemple, a Manlleu. Tot això en una situació, doncs, de temps variable i inestable. Continua aquesta bossa d'aire fred en altura, continua aquesta ratxa de precipitacions que pot durar 4 dies més. Potser ja divendres s'estroncaria i divendres i el proper cap de setmana parlaríem ja de temps una mica més estable, sense pluges. Però avui, ja al matí, mig ennuvolat, algun xàfec a l'interior, de moment poca cosa, i a la tarda tempestes, que poden deixar localment més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora amb tempesta i calamarsa. I demà, matí amb alguna boira, temps variable, mig ennuvolat, i a la tarda, novament, ruixats i alguna tempesta, que també localment poden deixar calamarsa, especialment cap a la Garrotxa i l'Alt Empordà. En definitiva, que el temps continua doncs, amb aquesta ratxa plujosa, no pas de temporal de pluges, però de tempestes que un dia aquí, un dia allà, van regant bona part de les nostres comarques.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 20 de maig de 2024 a l'antena de Ràdio Olot. Avui comencem parlant, oients, de la producció de mel a la Garrotxa, que serà possiblement major que l'any passat gràcies a les pluges dels últims dies a casa nostra. És el que asseguren alguns apicultors de la comarca, que també denuncien la presència al mercat de mels vingudes de fora barrejades amb aigua i sucre. També demanen més subvencions a les administracions. Avui, precisament 20 de maig, és el Dia Mundial de les Abelles, uns animals imprescindibles per la vida de tots. Gerard Puigdemont.
Gràcies a les pluges de les darreres setmanes, enguany la producció de mel possiblement serà més bona. Això és el que creuen alguns apicultors de la comarca, com en Josep Joventeny, de Joanetes.
Pintava força malament, però amb aquestes plogudes, hòstia, realment estem notant doncs, que realment les abelles els hi va anar molt i molt bé. I realment estan entrant bastant, esperem ja que això continuï així, que aquesta pluja doncs, pugui anar fent algun ruixat així en tant i puguem anar-les aguantant fins a arribar al Pirineu, on les portem com cada any.
I és que l'any passat, amb la forta sequera i les poques pluges, les abelles no van produir ni de bon tros la quantitat de mel que podrien arribar a fer. Les abelles necessiten pluges regulars i no els agraden les calors extremes, cada cop més presents, sobretot als estius. Tot i el moviment pagès dels darrers mesos, el cert és que s'ha parlat poc dels apicultors, que representen una part molt petita de la pagesia. Sovint són petits pagesos que reclamen, sobretot, més subvencions, medicaments i també mesures i recursos per combatre la vespa asiàtica o la barroa, un àcar paràsit. Darrerament, els productors petits també demanen a les administracions que sancionin segons quins productors de mel de fora que no és de qualitat, sovint mel barrejada amb aigua i sucre, que res té a veure amb la mel de proximitat.
És una pràctica sí, que es fa servir, fa molta ràbia, perquè enganyen així la gent d'aquesta manera. Això seria una de les coses que el govern sí hauria de dir, ostres tu, hauríem de ficar mà aquí, no? Perquè realment, ostres, aquests aliments realment, no sé si són realment bons de veritat, saps? Nosaltres el que fem és filtrar-la, el mel que fan les abelles, el filtrem, l'envasem i ja està, no fem res més. I clar, els altres sí que el manipulen i tot, i és clar, ja és diferent.
Apicultors com en Josep, però, estan convençuts que la gent poden identificar bé quina mel és de qualitat i quina no, sobretot pel que fa al gust. La mel de les abelles transhumants en Josep, que segons l'època de l'any estan a més o menys alçada, és mel de romaní, espígol, milflors o farigola, entre altres. Avui, 20 de maig, és el Dia Mundial de les Abelles.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes, la importància de consumir productes de proximitat. Fins al 2 de juny se celebra la Setmana Internacional dels Mercats, una iniciativa que busca fomentar la venda de productes locals i demostrar així que els preus s'adapten a totes les butxaques. La campanya coincideix amb la celebració dels primers 10 anys de la plaça Mercat d'Olot, com la coneixem actualment, informa Pere Obac.
Un any més, la plaça Mercat d'Olot se suma a la Setmana Internacional dels Mercats. En aquesta edició, la campanya se centra en potenciar els productes locals i també en promocionar la figura dels paradistes. Precisament, els placers d'Olot de la plaça Mercat destaquen el producte fresc que ofereixen les diferents parades d'aquest espai. Per tal d'acostar-los a la ciutadania, el Mercat d'Olot ha engegat una campanya a través de les xarxes socials i s'ha organitzat un taller de cuina de la mà de la xef Martina Puigverd del restaurant Les Cols. Parlen la regidora de Comerç de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, i Martina Puigverd, cap de cuina de Les Cols.
La importància que té consumir a la plaça Mercat, els valors que té darrere i sobretot que és assequible per totes les butxaques, perquè també el que destaquem en aquest cas és que el mateix placer s'adapta a la necessitat que té cada un dels clients. I evidentment és proximitat, és qualitat, és tracte i és territori en aquest cas.
El restaurant Les Cols, aquest projecte que va iniciar la mare fa 34 anys, sempre ha apostat doncs, per al territori, pel producte local, l'aliment no ha viatjat i així és com ens sentim còmodes cuinant al territori, tinguent aquests vincles, aquestes sinergies amb productors de la zona, també amb els placers. És un orgull i és el que ens fa més feliços al final, poder tenir aquest vincle amb el territori i llavors doncs, anar-ho a explicar arreu, però sempre doncs, amb bon peu aquí a la Garrotxa.
En el taller de cuina, la cap de cuina de Les Cols ha presentat diferents plats que consten en el menú degustació del restaurant Les Cols, tots ells amb un denominador comú.
Sobretot hem intentat doncs, fer doncs, una mica una cosa de cada que podríem trobar a les parades, aquí a la plaça del mercat i res. Per exemple, provarem un pa de pessic d'herbes, llavors també provarem un mató amb mel i ratafia, també un ou de diferents colors que cuinem amb diferents verdures, bacallà, olives i una mica, doncs, aquests productes.
La campanya Al Mercat per a totes les butxaques estarà activa fins al 2 de juny. Aquesta és una campanya organitzada per la xarxa de mercats sedentaris de Girona. A part d'Olot, també hi participen altres municipis com Girona, Palafrugell, Palamós o Portbou.
La Garrotxa es manifesta per demanar la fi del genocidi a Palestina. Prop de 50 persones s'han concentrat aquest dissabte a Olot per commemorar el 76è aniversari de la Nakba i també per rebutjar la crisi actual. La manifestació ha coincidit amb la celebració de la Setmana Europea per Palestina.
Aquest dissabte, la plataforma La Garrotxa en Palestina ha commemorat el 76è aniversari de la Nakba. En àrab, Nakba significa catàstrofe i representa la catàstrofe palestina de 1948 quan centenars de milers de palestins van ser desplaçats durant la creació d'Israel. En aquest sentit, s'han organitzat concentracions arreu del món i també a Olot. Ho explica una de les membres de la Garrotxa en Palestina, Denis Latorre.
Avui estem commemorant el 76è aniversari de la Nakba, que significa catàstrofe en àrab, i ha estat una massacre molt gran que han fet. I hem triat aquest dia perquè és el Dia Mundial, nosaltres ens hem unit a la manifestació massiva que és en tot el món, però està bé remarcar que va començar com un any abans, no ha estat un dia puntual, sinó que tot una sèrie d'events traumàtics i que continua en els dies actuals, tant l'opressió com també la resistència.
De cara a les eleccions europees que se celebren el mes que ve, la plataforma lamenta les polítiques dels ens europeus i critica també com es gestionen les concentracions que s'organitzen arreu. Parla la també membre de la plataforma Isra Rila.
Són polítiques molt violentes, hem vist com com arrestaven estudiants que s'estan manifestant per l'alliberament del poble palestí, i creiem que les polítiques que estan utilitzant per la societat civil són molt desproporcionades.
Des de la Garrotxa en Palestina reiteren que el conflicte entre Israel i Palestina no va començar el passat 7 d'octubre, sinó que ho va fer molt abans. Tot i que és difícil establir una xifra exacta, s'estima que el conflicte ha provocat més de 100.000 morts, tant civils com combatents, de totes dues parts.
I en política, els candidats garrotxins a les llistes d'Esquerra al Parlament consideren que el seu partit no ha sabut explicar prou bé les polítiques que s'han dut a terme durant els anys de govern. Creuen que ara toca estar a l'oposició, tal i com ha dit la direcció del partit, però alhora estan convençuts que tenen gent prou preparada per afrontar el futur del partit i fins i tot un possible govern de coalició.
Laila El-Ghamouchi era la número 7 per Girona a les llistes d'Esquerra Republicana. La regidora olotina reconeix que no s'esperava una caiguda tan important del seu partit. L'atribueix a la poca capacitat de comunicar l'obra de govern realitzada durant aquests 3 anys. Conscient de les dificultats que hi ha en aquest moment per encaixar les peces del trencaclosques polític que deixen les eleccions, El-Ghamouchi creu que el seu partit ha de passar a l'oposició perquè aquest, diu, ha estat el mandat de la ciutadania. Són declaracions del programa Des d'aquí, de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Que la gent ens ha enviat cap a l'oposició i penso que hem d'escoltar això. O sigui, estem en democràcia, la gent vota i et diu no, tu ara et quedes aquí, fas aquest... Vull dir, no t'hi volem a govern, estàs aquí, no? I jo crec que hem d'escoltar això, hem d'escoltar el que ens ha dit.
Bartomeu Compte és el segon garrotxer que ocupava les llistes d'Esquerra Republicana a les eleccions de la setmana passada. Ell havia estat diputat per la formació amb el govern de Pere Aragonès. En aquesta ocasió tancava llistes, lamenta la caiguda de l'independentisme i diu que és el moment dels grans consensos. Considera que la seva formació té prou actius nous per afrontar el futur del partit.
Esquerra va fer un esforç, va posar tots els millors quadres, tot el que tenia en el govern, però al mateix temps el Parlament va fer com de pedrera, en el sentit de que hi ha hagut persones que han tingut una experiència que són molt importants i ens sap greu que hagin quedat fora. Per tant, en aquests moments, Esquerra, tot i les ineficiències que pugui haver-hi, té prou quadres perquè certes persones facin una mica com ha fet el Pere Aragonès quan es va inhabilitar. L'Aragonès va fer un pas endavant, la Marta Rubio no ho va haver de fer, doncs té prou pedrera, per dir-ho d'alguna manera, perquè persones facin un pas endavant.
El Congrés Nacional d'Esquerra Republicana no es celebrarà fins al novembre. De moment han plegat Pere Aragonès, Oriol Junqueras, que ja ha avançat que tornarà, i la darrera dimissió ha estat la de Sergi Sabrià, que també abandona la política.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
En cultura, l'associació Altiler destaca la bona acceptació que continua tenint el Festival Cornamusam. L'entitat ha celebrat aquest cap de setmana el 33è Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot. El seu president, Albert Borrer, remarca la quantitat de gent que ha vingut de fora de la comarca, una tendència que s'està repetint en els darrers anys. Guillem Guardiola.
El Festival Internacional de la Cornamusa d'Olot ha arribat aquest cap de setmana a la seva 33a edició i ho ha fet amb un balanç optimista de l'associació Altiler. La pluja ha fet acte de presència, com ja és habitual en els últims anys, i és per això que l'entitat havia optat enguany per ubicar bona part dels concerts musicals a la Sala El Torín sota cobert, més enllà de les activitats emblemàtiques com el Ball de la Cabreta. El seu director, Albert Borrell, ha destacat la població de fora de la comarca, que ja té marcat en vermell al calendari les dates del Cornamusa.
Com està sent tendència els últims anys, ve molta gent de fora. De fet, tenim un 75% de gent de fora ara mateix. Per tant, és un festival que té bona... com dir-ho? Una bona acceptació dintre del públic del món de la música tradicional, i ja tenen com anotat en el calendari que és una data que no es volen perdre.
El Festival Cornamusam va néixer inicialment amb una finalitat purament divulgativa, ajudar a consolidar la recuperació del sac de gemecs i donar a conèixer les diferents cornamuses i els grups que la feien servir. Amb el pas dels anys, però, també ha volgut ser un espai on apareguin noves propostes, on s'acosti el sac a estils o projectes que vagin més enllà de la música tradicional pura. Una prova d'això és l'aposta d'Altiler per acostar altres gèneres al festival, com el ball folk. Borrell també ha parlat de l'esforç que representa mantenir viva la flama de la cultura popular.
Tirar endavant un festival com aquest vol molt d'esforç, perquè hem de trencar certes tendències. Nosaltres estem picant molta pedra, des de l'Escola de Música també, estem fent una simbiosi molt interessant, i ho dic sempre, que sense ells no tindria sentit el festival, i potser l'Escola de Música sense el festival tampoc. I m'agradaria que les institucions veiessin, doncs, aquest esforç que s'està fent, perquè és un producte que és molt nostrat i que ens defineix una mica com a poble.
La 33a edició del Cornamusam va arrencar divendres passat i ha arribat al seu final aquest diumenge amb la presentació del llibre El cançoner de les planes d'Hostoles i un concert musical.
I abans dels esports parlem de l'Orientolot, que s'ha convertit en una eina de cohesió pels joves garrotxins. És una de les conclusions que s'extreuen des de l'organització. Aquest divendres l'activitat ha reunit més de 650 alumnes de primer d'ESO d'arreu de la comarca. L'Orientolot és una cursa d'orientació encapçalada per Gastanquecs, entitat especialitzada en aquest tipus d'esdeveniments.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
La cohesió entre joves fora de les aules és un dels aspectes més recurrents que destaquen els especialistes del sector. Que es facin activitats, ja siguin esportives o no, és una eina perquè alumnes de diversos centres es puguin conèixer i compartir moments. Una d'aquestes activitats és l'Orientolot, que aquest divendres va reunir més de 650 joves d'arreu de la comarca per fer una cursa d'orientació. Amb un monitor al capdavant, entre 13 i 15 alumnes formaven grups que havien de trobar diferents fites marcades. El tècnic d'esports, Arnau Casas, explica la importància d'aquest tipus d'activitats esportives.
Ells són lliures per triar com començar o buscar estratègies per intentar anar més ràpids, no? Que al cap i a la fi és una cursa. Llavors, una mica l'objectiu en general és això, és conèixer l'entorn d'Olot, tant urbà com interurbà, i també que, doncs, que es relacionin amb alumnes d'altres centres.
L'Orientolot pretén, entre molts objectius, posar en valor el treball en equip, la coordinació o la presa ràpida de decisions. El regidor d'Esports d'Olot, Daniel Sellabona, posa èmfasi en aquests aspectes.
Una activitat on hi participen tots els centres de secundària, 8 centres de la comarca de la Garrotxa, on hi també participaran 659 alumnes, per tant, més de 650 alumnes que avui podran gaudir de l'activitat física, també d'aquest espai de relació, d'interacció amb altres joves de la comarca.
A banda de la part esportiva, l'Orientolot també té una part educativa. Es comparteixen coneixements i capacitats entre alumnes fora de l'aula, un fet que destaca el regidor d'Educació d'Olot, Josep Quintana.
El lliure, doncs, és una eina que ens ha de servir molt en aquest món que vivim per, doncs, això, per donar una millor educació als nostres nens i nenes de tota la comarca.
L'Orientolot va reunir aquest divendres 659 alumnes d'instituts de la Garrotxa que van participar en una cursa d'orientació que es va celebrar arreu de l'entorn del barri del Morrot.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dilluns 20 de maig de 2024 parlant de futbol, en aquest cas del Club Escola de Futbol Bos de Tosca, que ha acabat la Lliga fora del descens. Els grocs han empatat a Blanes aquest diumenge, però hauran d'esperar per certificar la permanència a la primera catalana. El Bos de Tosca ha acabat en 12a posició, amb 35 punts, convertint-se així en el pitjor 12è dels tres grups de primera catalana. Ara, per tant, haurà d'esperar que ascendeixi un català de tercera a segona federació per poder salvar la categoria.
El Bos de Tosca arribava aquest diumenge a la nova ciutat esportiva de Blanes, depenent d'ell mateix i amb el suport d'una afició entregada que ha acompanyat l'expedició garrotxina amb autobús. Les tres últimes victòries dels futbolistes Duri Santos i Frank Dorca els havien permès arribar a la darrera jornada del campionat fora del descens. Els grocs han saltat al camp amb l'autoestima alta i amb ganes de plantar cara un Blanes amb els mateixos punts a la classificació. El Bos de Tosca ha sortit mossegant. De fet, no havien passat ni 6 minuts quan Alejandro Gaitán ha estavellat la bola a la fusta. El Blanes ha dominat bona part de la primera meitat i ha tingut la més clara abans d'arribar al descans, en una rematada que Gerard Valls ha tret molt bé amb els peus. El Bos de Tosca s'ha encomanat a la garantia i la seguretat que Valls ha després en els últims enfrontaments. Uri Santos i Frank Dorca han fet la primera substitució al minut 67. Mehi, un històric del club garrotxí, s'acomiadava entre aplaudiments per donar entrada a Alagi. Semblava que el partit acabaria sense gols, però en un contraatac molt ben conduït pels visitants, Alagi ha enviat la bola als peus de Gaitán, que només l'ha hagut d'empènyer per obrir la llauna. Un gol molt i molt celebrat pel Bos de Tosca, que somiaven aconseguir la permanència aquest mateix diumenge. Lluny de tot això, el Blanes ha ressuscitat i ha provocat un penal que Pipa ha transformat passat el minut 90. Els locals han continuat intentant-ho, però el Bos de Tosca s'ha defensat bé i els salvatans han consumat el descens a segona catalana. El Bos de Tos que haurà d'esperar per conèixer si ha aconseguit la permanència a Primera Catalana. Els grocs han acabat la Lliga sent el 12è classificat dels 3 grups amb menys punts, amb 35. L'Artesa de Segre n'ha sumat 38 i el Catllà 36. Amb tot, als grocs només els queda confiar que un equip català obtingui l'ascens a Segona Federació, una incògnita que tindrà resposta d'aquí a ben poques setmanes.
I de Primera Catalana passem a parlar de Quarta, on el Joventut Sant Pere Martí ha obtingut el bitllet per jugar al play-off d'ascens a Tercera. Els blanquiblaus han remuntat aquest diumenge un 2-0 en contra al camp de la Vall d'en Bas i han certificat així el pas a la fase final. La Canya també s'ha classificat per jugar aquest play-off.
Emoció al camp de futbol de Sant Esteve d'en Bas aquest diumenge al vespre. El Joventut Sant Pere Martí perdia 2-0 a la mitja part, però als vestidors alguna cosa els va fer canviar la mentalitat. Els blanquiblaus van remuntar en 2 minuts amb els gols de Francesc Torres i Arnau Sunyer. L'empat no va provocar cap canvi a la taula i el Sant Pere Martí va certificar una 5ª posició que li dona dret a lluitar per ser equip de Tercera Catalana la temporada vinent. El segon entrenador de l'equip, Marc Bosch, destaca l'esforç que han fet els futbolistes a la segona meitat.
Sí, a la primera part ens han guanyat 2-0, els nervis ens han pogut una mica, però a la segona part hem sortit a disfrutar, a jugar al futbol que sap el Sant Pere Martí i ens hem tingut l'empat. I molt contents, molt eufòrics, i per primera vegada el Sant Pere Martí farà un play-off.
El Sant Pere Martí no serà l'únic equip garrotxí que disputarà el play-off d'ascens a Tercera Catalana per deixar enrere la darrera categoria del futbol territorial. La Canya ja ha assegurat fa unes setmanes la seva participació en la fase final. Segons el tècnic dels olotins, Josep Portes, el canvi de format de la Federació Catalana de Futbol per donar la possibilitat a lluitar per ascendir de categoria amb aquest play-off ha estat un clar encert.
Molt, això és molt important i és una cosa superpositiva. No només per aquesta, jo crec que hauríem de fer-ho totes les categories, perquè dona molta vida a la Lliga i a tot l'any, i sobretot als clubs, que la gent va al camp, com s'ha vist avui, que l'afició és increïble i això ajuda molt.
En aquest play-off d'ascens a Tercera Catalana, el Sant Pere Martí haurà de visitar el camp del Serinyà, segon classificat, mentre que la Canya, que ha acabat la Lliga en tercera posició, rebrà el Camós. Els partits es jugaran el pròxim cap de setmana a partit únic.
I avui a la contraportada, una tradició que perdura a la Vall de Bianya, la sembrada de confits i caramels. Els veïns de la Vall de Bianya reconeixen la importància de mantenir viva aquesta activitat que no es troba en cap altre lloc de la Garrotxa. La sembrada de confits i caramels s'ha celebrat aquest diumenge a l'església de Santa Margarida amb l'assistència d'unes 200 persones.
Confits i caramels. La Vall de Bianya recorda cada any per Sant Isidre l'ofici que exercia aquest patró de la pagesia. En honor a ell, en comptes de sembrar el gra perquè surti el blat, a la sortida de l'ofici els pabordes sembren caramels i confits per a tota la gent que assisteix a la festa major a l'església de Santa Margarida. Una tradició d'origen desconegut però clarament evocadora de l'activitat d'aquest sant que va ser canonitzat durant el segle XVII. L'Aurora Comamala i en Julià Roca recorden la sembrada de confits des de que eren petits.
Jo sí. Era petita que ja em feia il·lusió confits.
Ens varen convidar uns amics que hi havia aquí a la vila, ens varen convidar a venir aquí a missa i que feien tirada de confits i caramelos, que no ho havia vist mai. I de llavors ençà, cada any que hem pogut i hem assistit.
Una bona part dels assistents a la sembrada de confits i caramels coincideixen en la importància de preservar tradicions com aquesta, que cada vegada li costa més atraure els joves. Això sí, els infants són els que més ho gaudeixen.
Ens han començat a tirar confits i hem anat agafant sugos, xutxes i caramels de xocolata.
Per la seva banda, l'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, ha destacat el valor humà que fa possible que la sembrada de confits i caramels no es perdi.
Almenys que fa 30 anys que es va canviar la festa doncs, per Sant Isidre. I a partir de llavors sempre s'ha anat fent doncs, ara per aquest mes de maig. Jo crec que és important perquè aquí és on la gent se'n recorda més les trobades que fem cada any i tot això. I tot això doncs, sempre és el valor humà de les coses que jo crec que és el que s'ha d'anar tinant i s'ha d'anar mantenint endavant.
La sembrada de confits i caramels ha tingut lloc aquest diumenge al matí després de l'ofici solemne i l'elecció de l'hereu i la pubilla en una de les festes majors més dolces de casa nostra.
Amb aquesta bonica tradició de la Vall de Bianya tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 20 de maig de 2024. Ara, d'aquí uns minuts, l'actualitat esportiva de casa nostra d'aquest cap de setmana plegada d'ascensos, possibles descensos i molt de futbol i la resta d'esports de la Garrotxa amb el tercer temps d'en David Planella. Gràcies un dia més per la seva confiança. Torna la informació a Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.